Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les dietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Va, que ja les tenim aquí. 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Estupenda, com sempre.
Que bé. La mateixa frase, comencem sempre, eh? M'alegres els dimarts, només per això.
Oh, quina alegria em dona.
Quan dius pues estupenda, com
diré,
sempre.
Pues encara ho diré més.
Que bé.
Estupenda, com sempre.
Ara. Consol Rovira, què tal?
Hola, molt bé.
Has arribat una mica allò que en diuen el trote cochinero, eh?
Cochinero, no sé.
El trote sí que hi ha arribat, sí.
Una miqueta.
Sí, ja va justeta.
Què, com portem la calor?
Bueno, calor, eh? Ja estem a l'estiu, eh?
Ai, de moment. Després en parlarem de tot plegat una miqueta.
Vinga.
Molt bé.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
De moment sí, ara ja m'hi he centrat una mica. La setmana passada estava encara atontolinada.
Clar, estaves del
encara
viatge
estava
a Polònia.
A Polònia.
Fixa't. Bueno. Va, que us vull presentar el convidat d'avui. Amb 30 anys d'experiència al damunt dels escenaris, el nostre convidat d'avui va començar als 15 anys a l'altra banda del món, en concret als Estats Units d'Amèrica, amb el musical Big River. A partir d'aquell moment no va parar de fer cinema, teatre i televisió, formant-se a l'ESCAC com a director i com a guionista. A poc a poc es va anar fent un lloc al nostre país i el 2011 va estar nominat a millor actor revelació dels Premis Goya per la pel·lícula Todas las canciones hablan de mí i va fundar també la seva pròpia companyia, Nico & Sunsets, amb la qual ha dirigit i escrit unes 7 obres de teatre. Pel que fa a la televisió, ha participat en una desena de sèries, entre les quals hem de destacar el seu paper com l'Ivan a la mítica sèrie de TV3 El cor de la ciutat. Però per parlar-ne de tot plegat ja tenim amb nosaltres a la caravana l'actor, director i dramaturg Oriol Vila. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, feliç estar aquí acompanyat d'aquestes dones tan precioses.
Ai! Guapes! Ja te les has guanyat.
Encara estic més estupenda. Jo
a la butxaca. Mira, que el nostre convidat, com sempre, ens ha triat una cançó i és aquesta. Xula, per què aquesta, Oriol?
Oh, és una cançó que, bueno, elles, per exemple, vosaltres ho sabreu millor que jo, però és una cançó que em recorda ara mateix una persona que em fa sentir coses com les que diu aquesta cançó tan bonica, que sembla una cançó d'entrada com melancòlica, trista, sí, però és una cançó alegre, feliç, quan mires algú als ulls i sents aquella connexió i aquesta sensació d'abisme, però alhora fortalesa de dir, ostres, sí. Que bé que m'entenc amb aquesta persona, no? Doncs una mica...
Felicitats, perquè això és difícil.
Sí, no?
Sí, tant.
Com què és la felicitat per tu?
Ara, que sents tu en aquest moment.
Sí, és això, oi?
Sí.
És això, això és el més important, l'amor.
Tu ets feliç, Oriol?
Jo sóc feliç, ostres, doncs no ho sé, jo crec que sí. Jo crec que ho intento cada dia estar molt present, conèixer gent desconeguda, amb que em pugui explicar coses noves, fabular contínuament. De fet, la meva professió ja ho porta, això. Vull dir, jo tinc una professió que té una part dolenta, que és molt inestable i a vegades inclús pot arribar a ser precària, però et fa molt feliç. O sigui, és una professió que cada dia et demana que aprenguis, cada dia demana que t'obris el cor, que coneguis la gent. Vull dir, treballem amb la nostra humanitat, amb les emocions, els sentiments, amb la fabulació. D'alguna manera, encara que soni molt tòpic, treballem contínuament amb el nostre nen interior o digue-li com vulguis.
Després en parlarem, de la precarietat. Abans, però, si ens fixem en la teva carrera, jo no ho sabia, De fet, m'ha sorprès molt que la teva carrera professional comencés als 15 anys als Estats Units.
Sí, a veure, i et diria abans,
Sí?
Sí. No, sí, el que passa és que, bueno, ja sabeu que els currículums de Wikipedia, jo tampoc sóc nefast en endreçar la meva vida professional, però bueno, surten coses... De fet, abans jo vaig començar amb 13 anys, 12 anys, ja començar a fer coses professionals a Catalunya. De fet, recordo una sèrie que es va fer, que dirigia el Jordi Farades, que es deia Padre Alves Centre, el Jordi sí. Bosch, la Nina sí. i tal, tal. Doncs allà jo crec que tenia 13 anys o 14, alguna cosa així.
Sí, sí.
Vull dir que sempre vaig anar fent, no? O sigui, el teatre, la interpretació, sempre era algo que em va acompanyar a l'escola. De fet, jo era un nefast estudiant, feia, m'esforçava, però era molt dolent, tenia un punt de dislèxia, i a mi la interpretació, les classes de teatre em van salvar l'art, diguem. Vaig descobrir que allà tenia alguna cosa a oferir al món, i que vaig començar a sentir allò que necessiten tots els nens, a dir, bueno, això ho fas prou bé, això et surt bé. I aleshores, doncs, em vaig llançar de cap.
L'art és terapèutic?
Sí, tot i que jo no hi crec amb aquests cursos o amb aquesta gent que, diguem, que ven l'art com a teràpia, no hi crec, crec que s'ha de separar molt bé. Jo, per exemple, soc mestre d'interpretació i sempre els dic, jo no soc terapeuta. Sí que és cert que la gent surt de les meves classes dient, això és millor que teràpia. Perquè és cert que hi ha un... Diguem, els que ens dediquem a la interpretació ho fem per dues raons. Una, que és lògica, i que hi ha un punt de... que volem que ens... No, però hi ha una part, diguem, que ho fem perquè volem que ens mirin i ens aplaudeixin, vull dir, que ens diguin que bé que ho fas, que ens estimin. Però hi ha una altra part que ho fem també per una mena de viatge d'autoconeixement, i en el moment que t'enganxa aquesta part és quan ja ets, podríem dir, com immortal, i és infinit l'amor que li tens a aquesta professió. I això és el que és el que ens passa moltes vegades, que a mi em truquen uns alumnes de l'ESCAC que volen fer un curtmetratge. Si el curt està ben escrit, encara que no em paguin, jo dic que sí, sí, eh? Perquè em fa il·lusió, em fa feliç.
però
tots ens passa el mateix, eh? Sí. O sigui, és un dels, podríem dir, el problema que tenim molts actors, que estem disposats a treballar de forma gratuïta perquè si ens agrada el projecte. I és fotut, clar. I a vegades nosaltres mateixos hem de dir no podem fer això, perquè si no la professió desapareix.
Sí, com sigui, parlàvem dels Estats Units, perquè el 93 participes en aquell musical Big River, però no va ser l'únic, perquè aquell mateix any també vas participar a The Monster Family i The Little Mermaid. Com va la teva història? Com acabes als Estats Units?
Sí, bueno, això és, ens estem remuntant molt enrere, però diguem, va ser una sort increïble. El meu germà també estava per allà, estudiant, i diguem, per tant tenia com part de la meva família allà. Llavors em vaig anar a parar a un lloc màgic, que era una mena d'escola on hi havia adolescents. A la meva època hi havia molt poques escoles d'interpretació a Barcelona. Érem quatre gats. De fet, vam coincidir uns quants a estudiar interpretació en una mateixa escola, que era pràcticament, hi havia dues a Barcelona, i érem el Bruno Bergonzini, el Quim Gutiérrez, jo. Érem els tres únics nanos, nens.
Doncs veia tres.
No, per això dic, la resta eren... Però és curiós. En canvi, avui en dia ja tenim aules, Eòlia, l'estudi de la Laura Jou,
Nancy Tunyón,
hi ha moltes escoles increïbles, totes, la meva pròpia, els meus propis cursos. Vull dir que ara hi ha moltes escoles bones, i hi ha adolescents i joves que tenen un nivell actoral increïble. Increïble. I llavors això, llavors en aquesta època, doncs jo vaig tenir la sort d'anar a patar un lloc als Estats Units, on sí que vaig trobar un lloc on hi havia molts adolescents que tenien la mateixa inquietud que tenia jo. I allà vaig ser feliç, feliç. Vaig passar a la...
Mira, està musicals.
Ah, feia... No, i a més, en aquella època era un nen i cantava, ballava i tal. Ara ja... Bueno, canto, però ja no és el mateix.
Va, si avancem una miqueta en els anys, anem cap al 98 i cap al 99, perquè en aquella època vas estar representant l'obra Orfes, amb la qual vas obtenir el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona i també el Premi Revelació de la Temporada. Què va significar allò per tu?
Doncs allò va ser el primer cop que vaig ficar el peu en el teatre a Barcelona. Vaig entrar en una sala alternativa, que era el Teatre Tantarantana, que encara funciona, és un teatre fantàstic. I en aquell moment, doncs, aquest director, que es diu Boris Rothenstein, que és un gran mestre i director a Barcelona, ens va agafar per fer aquest espectacle. I de fet, va fer una... Jo tenia 18 anys. Va fer un experiment amb mi. Jo no sabia què significava l'estrena, no sabia què significaven els crítics, no sabia res. Jo estava... va ser tot un casual. De fet, no sabia ni que em pagarien. Un dia em va venir el productor, em va dir, escolta, has de cobrar, has de signar això. Jo, em pagaran per fer el que m'agrada. Era tot un... Sí.
Que bona fe que
era. Absolutament. Sí. Era...
Això m'ha passat una mica a mi amb la ràdio, eh?
Et va passar?
Sí. Doncs... Sí, de veritat. Sí. La primera nòmina vaig pensar, hosti, però em paguen per fer això?
Exacte.
Sí.
Doncs era aquesta mateixa sensació. I després recordo això, doncs que... van sortir en els diaris, doncs, els crítics, no? Vaig conèixer, en aquella època, ja feien crítica en els diaris. Sí. Sí. Llevaves pel matí i anaves a mirar, a veure què ha dit el Marcos Ordóñez. Marcos Ordóñez, que era Déu, i és Déu. Escriu increïble, és un... Jo l'admiro. Estava el Pablo Ley, el Sagarra, n'hi havia tots aquests, no?, que escrivien. I de cop i volta tots van començar a dir que, quin actor, quin... Jo no era actor, en realitat. Era un xaval de 18 anys, que sí, que havia estudiat interpretació, però no tenia tècnica. No tenia tècnica actoral. Era tot intuïció, i perquè estava molt ben dirigit per aquest rus, el Boris Rottenstein, i treballava amb el Paul Berrondo i el Josep Costa, i vam fer un espectacle molt bonic, que va tocar i va emocionar. Però a partir d'aquí, llavors em van començar com hi havien. Repeteixo, en aquell moment tampoc no hi havia tants joves com ara, xavals joves. Llavors, en aquell moment, doncs, vaig començar, em van trucar, doncs, això, de la Carme Portacelli per fer Cara de Foc al Lliure, etcètera. Vaig començar com a tenir feina d'actor, però sense tenir, en realitat, una bona tècnica actoral. Per tant, aquí hi havia, no ho sé, digue-li intrusisme, el que vulguis, però diguem, jo em vaig trobar a dalt d'un escenari sense tenir tècnica vocal, però tirant endavant, una mica sobre la marxa. Ara et diré una cosa, hi ha una quantitat d'història d'actors que els hi ha passat això, eh? No vull dir que hi ha moltes històries d'actors i actrius que han entrat a la professió una mica sobre la marxa.
Clar, ens ho explicaves, Oriol, que amb 18 anys fas aquell Orfes, que és un èxit de públic i de crítica, et comença a cridar gent com Carme Portacelli, però també com Josep Maria Mestres, Mario Gas, Julio Manrique, Joel Joan, Héctor Claramunt, etcètera. Com ho gestiones, tot això?
Tots aquests directors...
Al llarg del temps, però a partir dels 18 anys...
Bé, perquè era el que volia fer, vull dir que jo feliç. De fet, l'únic és que sí que m'adonava que, diguem, per això també vaig començar a estudiar l'ESCAC, perquè jo tampoc no sabia ben bé què volia fer. I, de fet, i per això la meva professió té una part d'actor, una part de director, una part de guionista i de mestre, també, no? De mestre, és a dir, que tot el que he anat aprenent m'agrada molt explicar-ho, perquè conec, és a dir, ara que tinc 44 anys, me n'adono que puc parlar del fracàs i de l'èxit. Però, vull dir, puc explicar el que vulguis del fracàs i de l'èxit. I perquè he passat per els dos cantons diverses vegades.
Tot això, si hem d'escollir un moment que va marcar la teva carrera tant en cinema com en teatre, segurament són els anys 2010 i 2011. Mm-hmm. Anem per pams. Per una banda, el 2010, perquè juntament amb Raquel Salvador vas fer el salt a la direcció i a la creació de la teva companyia, Nico & Sunset, fent una websèrie. Una sèrie més rodada íntegrament en telèfon mòbil.
Exacte. Sí, amb la Raquel vam fer un experiment, un experiment artístic i d'amistat i d'amor. Uh-huh. Ens vam inventar una sèrie i vam intentar... som dues persones que vam decidir inventar-nos uns personatges i explicar aquesta... Era tot just, estàvem també veient com funciona el tema de les websèries. Va ser, podria dir que és la primera websèrie a Catalunya que es va fer. El que passa és que insisteixo també, ni la Raquel i jo mai ho hem fet allò que es diu, no sé com es diu...
Autobombo,
no sé, o endreçar bé, vendre bé el teu producte, no? Amb això vam ser un desastre, però moltes vegades ho comentem i vam ser els primers en fer-ho. Això no vol dir que... Tot i que estigués bé, eh? Tot i que jo crec que és meravellosa la sèrie que vam fer. Però sí que això, amb la Raquel vam començar a crear junts. La Raquel Salvador és una actriu i també poeta, molt, molt potent, bueno, que a més és com la meva germana ara mateix. I amb ella, doncs vam crear això, després vam començar a fer teatre, després vam fer gales també per televisió, vam crear una mica la nostra botigueta creativa, la nostra petita illa.
I dèiem també el 2011, passava això.
I si no encuentres fuerza para salir aquí.
¿Sigues con Andrea?
¿Lo hemos dejado?
¿Y qué tal la llevas?
Dicen que tardas en recuperarte la mitad del tiempo que haya durado la relación.
El 2011 descobríem tots aquesta pel·lícula Todas las canciones hablan de mí, que et va portar a ser nominat com a millor actor revelació per aquesta pel·lícula als Premis Goya.
Exacte.
Uau.
Sí, sí. Va ser meravellós. I, a més, és tan diferent a tot el que havia fet. I vaig tenir la sort de conèixer aquest director, el Jonas Trueba, la seva primera pel·lícula. No sabíem què estàvem fent. Ara és un director molt reconegut, ha fet diverses. I té un estil molt concret, però en aquell moment no sabia quina era la seva veu, quin era el seu estil. I recordo, doncs, això, anar molt perduts, però anar investigant, i vam fer una pel·lícula que va funcionar molt bé. I va succeir això. De cop i volta, recordo aquesta trucada. Hosti, t'han nominat els... Sí. No, a més, és curiós, no?, perquè, bueno, és molt divertit, diguem, els contrastos. Però en aquell moment, no especificaré, però estava en un moment de la meva vida molt baix, per dir-ho d'una manera. Ah. I és curiós, en aquesta professió, com de cop i volta reps una trucada que no és que et tregui d'allò, però sí que fa un contrast. Dius, hòstia, és acollonant. O sigui, aquesta escena, si era un tio que està en aquest moment de la seva vida, de cop, el te rebo una trucada que se suposa que està nominat pels Goya, ho recordo com un moment curiós.
De quina manera t'obre les portes estar nominat a millor actor revelació per un premi Goya?
No, normal.
Sí?
Perquè, és a dir... el millor de quan em van nominar els Goya és que l'endemà de la gala jo me n'anava a rodar els Pelayo, que era una pel·lícula amb l'Eduard Cortés. I això era el millor, més enllà de si em donaven el premi o no. O sigui, sempre aquesta professió al final és tenir feina i seguir... Si us fixeu, és tan estrany tot el que he anat fent i diferent, perquè aquesta pel·lícula amb el Jonas és una pel·lícula espanyola, indie, alternativa, diguem, molt d'un tipus d'interpretació molt diferent al que pot ser El cor de la ciutat, que és una manera d'interpretar més televisiva, més de sèrie diària, no? I jo crec que els actors, a no ser que, i sobretot els actors d'aquí, catalans, i com no podem triar tot el que fem, ho fem, d'alguna manera, quasi ho fem tot. Hi ha coses que no. Hi ha dies que dius, no, mira, això millor no ho faig perquè no em ve de gust o perquè... Però, en general, ho fem tot. Això fa que la nostra carrera sigui molt, molt eclèctica, molt estranya, d'alguna manera. Llavors, doncs... Però alhora molt rica, perquè passes de fer una sèrie diària a fer una comèdia... Jo vaig estar una temporada al Polònia i al Cracòvia, després fas teatre i pots fer teatre des de fer una cosa amb la Carme Portacelli a Lliure, tal, a fer una comèdia d'embolics... Llavors, això et conforma un tipus d'actor que potser és un actor molt caòtic, desordenat, a nivell, dius, hosti, quina carrera més... Però, bueno, et porta a coses així tan curioses, no? Perquè penses, hosti, quina diferència de la nominació... És a dir, jo no he seguit una línia molt coherent, per dir-ho. He fet moltes coses molt diferents.
No, però fer coses diferents també és coherent.
Sí. I tant.
Ara ens ho deies, que havies dit que no alguna cosa. Has dit sovint que no a papers?
No, sovint no. Sí que a l'època, per exemple, abans del...
Però t'ho pregunto diferent, eh? Quina és la teva red flag, per entendre'ns, per no agafar un paper?
Mira, ara mateix, per mi el guió és molt important. O sigui, que estigui ben escrit. I això ho veus en la primera acotació.
Sí?
En la primera rèplica, sí. Ja veus si allò està ben escrit o no. Llavors, per mi, ja és... Inclús et diríem la presentació del guió. Ja veus si és un guió que està ben escrit, si al darrere hi ha un... I en la primera frase, en la primera rèplica. Això per una banda. Després... Bàsicament, això seria una de les principals coses, no? Ara sí que em passa, amb el temps, que així com quan era més jove m'agradava molt investigant l'obscuritat dels personatges, ara si ho faig, com a mínim vull saber que allò va a bon port. És a dir, té un missatge, té un algo, ho estem fent per alguna raó. És a dir, jo abans em venia de gust transformar-me i fer totes les coses prohibides que no... perquè estava investigant el meu actor. diguem, des de totes les emocions, la felicitat, la tristesa, però també m'explico, el fàstic, la ira... Volies investigar, i a més, quan ets jove, vols fer coses, vols ser el dolent de la pel·lícula.
Això t'ha de dir, eh? Normalment tenim aquest mite, els que no hi entenem d'interpretació, que triar o que et deixin triar el dolent de la pel·lícula sol ser molt emocionant perquè sol ser un personatge molt diferent a com ets tu, no? És així, realment?
No té per què. Jo ara me n'adono que en aquella època era una cosa de joventut i d'inconsciència. Ara m'agrada fer personatges... per començar, que ja no existeix... Ja te n'adones que no hi ha dolents i bons. Tots tenen la seva, al contrari, diguem, has de buscar personatges que tinguin una humanitat i que siguin complexes. Però sí que ara gaudeixo molt de fer riure. M'agraden molt els personatges que tenen humanitat, que tenen un cor gran i que són... Perquè més després és que, evidentment, t'encomanes de tot això. Però sí que m'agrada, evidentment, personatges que siguin fluctuint entre la tristesa, l'alegria, però en general ara els estimo més, els personatges. Abans els jutjava més, deia, és un cabró,
Això és l'edat.
Sí, l'edat.
Va dir la maduresa.
Amigo.
Clar.
I encara ho entendràs millor.
Sí, no?
Mira, ens deia l'Oriol, parlant d'un cor gran.
Quan els has de pagar d'entrada?
30.000. I després 12.000 al mes. Les 30.000 ja gairebé les tinc.
No sé què t'ha agafat amb aquesta relíquia.
És la millor moto que s'ha fabricat en aquest país. I a més està molt bé de preu. Hi ha gent que paga 400.000 teles per un impacte.
No trobaràs recanvis ni res.
Però què dius? Va, calla, tio, que tu no tens ni idea, home.
Jo trobo que és normal.
D'entrada li canviaré els pneumàtics.
D'entrada l'has de poder pagar.
El meu pare m'ha dit que m'apujaria el sou. Em va dir que si provava la selectivitat em pagaria més.
Aquesta baralla entre Oriol Vila i Quim Gutiérrez al cor de la ciutat, que va ser una època meravellosa, no?
Meravellosa. Aquesta és la primera seqüència que vam rodar.
Sí?
De la primera.
Mira, tinc un equipàs així de bo.
No.
Que ha dit, mira, anem cap
allà. Sempre que quan ens trobem, recordem moltíssim aquest dia.
Sí?
Perquè és el primer dia que ens vam trobar, els quatre allà, ens vam conèixer, i vinga, som-hi. I estàvem nerviosos, primer es va equivocar un, després l'altre, després l'altre, i em fa molta gràcia aquesta seqüència. A més, la vam gravar aquí a... és igual.
No sé si el cor de la ciutat era el Poble Nou.
A Sant Andreu.
Sí, és veritat. Sí. Ui, ara m'havia anat jo al Poble Nou.
A Poble Nou, clar, més enrere.
Poble Nou va ser la primera de totes.
Sí, sóc un boomer. En fi, vau crear, suposo, una gran família, no?, amb el cor de la ciutat.
Sí, allò va ser com anar a l'escola, amb la Montse Guallar, el Ferran Carvajal... Tots els de la Carlota Olsina, tots els actors, la Mariona Ribas, que vam estar allà, doncs, és que vam estar pràcticament 10 anys. Bueno, 8, no?, perquè en un any de cop i volta marxaves de viatge, pel que sigui, o tal, però va ser molt, molt intens i va ser una molt bona època. Pensàvem que la vida seria així sempre. Pensàvem...
És una mica la idea de... Quan participes en una sèrie, entres tant en aquell món que creus que allò serà una mica per sempre?
No ho sé, podria ser, jo ja érem tots joves i no sabíem, i pensàvem que allò era una mica por derecho, no? Pensàvem que allò ens tocava perquè ens tocava, i no pensaves que això s'acabaria o no? Sí que duraria sempre, no ho sé, no eres conscient. Com a mínim jo, que era un inconscient.
Clar, t'ho preguntava perquè després del Cor de la Ciutat sí que és veritat que vas aparèixer una altra sèrie, en aquest cas d'Antena 3, com Gavilanes.
Sí.
T'agraden els col·laborats?
Bueno, això... N'he fet diversos, diverses coses.
Sí, vull dir.
Però em fa gràcia que anomenis en concret Gavilanes, perquè Gavilanes és d'aquests casos que tinc molta anècdota, Gavilanes.
Sí?
Jo crec que sí. Mira, us ho explico, perquè... Mira, he fet diverses sèries, però aquesta en concret, ara que la comentes, jo crec que... Mira, jo vaig fer una pel·lícula que amb el Carlos Saura, que es deia El Séptimo Dia, que allà feia com d'un tio que estava molt fort. I en aquella època, jo amb 19 anys, estava com molt fortot. Feia gimnàsia, estava fort. I no sé per què, a partir d'aquella pel·lícula, això ens passa molt als actors, fas una pel·lícula de policia, llavors et truquen de tothom perquè facis de poli. Fas de psicòpata, et truca tothom. Fas de guapo i et truca... En aquesta pel·lícula feia com d'una mica, diguem, de guapo, no? Llavors, a partir d'aquesta pel·lícula del Carlos Saura, del Séptimo Dia, em van començar a trucar passar per pel·lícules per fer de boxejador, per fer com de tio molt fort, perquè en pantalla a vegades podem semblar més grans del que som en realitat a la vida real. Jo anava, recordo que anava a càstings, em trobava amb actors guapos i forts i jo arribava allà, saps com? I em veien, ah, però tu ets el del Sèptimo. Perquè en aquella pel·lícula donava aquella sensació. Vam crear un personatge així. Llavors, a Gavilanes és d'aquesta època. Em van trucar, que Gavilanes venia, va ser una versió de Passión de Gavilanes, sí, a la, aquí, que
va a l'Espanyola,
diguem-ne. A l'Espanyola, sí, que produïa Jazz Music. Llavors, doncs, això, jo vaig arribar... I no em van fer càsting per aquesta pel·lícula.
No?
Ai, per aquesta sèrie.
Ja
em van
fer
càsting.
Trobar prou fort.
Sí, ja van dir, ui, aquest que arriba. Jo vaig arribar allà, em vaig trobar tot com amb homes i dones molt guapos i molt d'això, i recordo això, moltes escenes d'aquestes que ja estaven escrites on se suposava que ser guapo ja formava part de la trama. M'entens? Qualsevol de nosaltres que entrava al bar, ja tothom el mirava perquè estava molt bo. Saps? I ja s'embolicava amb la primera persona que es trobava perquè aquella persona també era molt guapa. És a dir, ser guapo formava part de la marca de la sèrie.
Val.
Llavors, recordo això, molt treballar molt, de dir, bueno, això ho hem de tirar endavant. O sigui, un tio que arriba a un bar i coneix, té una conversa de 3 minuts amb una persona i ja s'està embolicant amb aquella persona. Eren així les històries.
Clar, ens deies també que quan fas una pel·lícula, de seguida et criden per fer un personatge similar al que acabes de fer o que té algun tret característic igual, eh? T'has sentit encasellat alguna vegada durant la teva carrera?
M'he sentit encasellat, però per tongades, diguem, per temporades. He fet molts, com he dit abans, psicòpates, he fet gent, xavals de barri, no? Vaig fer una obra de teatre amb el Marc Martínez, Superraval, i aleshores a partir d'aquí després vaig fer joves i m'han agafat com personatges així una mica... I, per exemple, vaig fer Nit i Dia, vaig fer El Cuerpo, vaig fer L'Innocente, i tot això és el mateix, jo sempre dic que és el mateix policia. Són com un porta bigoti, l'altre porta patilles, l'altre porta... Però tots són els mateixos, és un tipus d'interpretació. I em fa molta gràcia que m'agafessin per fer de policia, no? Tenint en compte també que un pòlit ha de complir uns requisits físics, també d'alçada i tot plegat. Però sí, tot i que és fàcil desencasillar-se, eh? Perquè perquè, per exemple, quan vaig fer la websèrie de Nikon Sunset, vaig començar a fer d'un personatge còmic i aleshores crec que, i això animo molt els actors a que els hi dono classe, els hi comento moltes vegades que ells també poden fer, perquè la teva professió, la teva línia, els papers que t'ofereixin pugui fer un gir, no? És a dir, que tu també has de donar idees a guionistes i a directors i a directores perquè la teva carrera pugui fer un gir cap a diferents llocs.
Ara parlaves també de la teva carrera, de la teva companyia Nikon Sunset. Amb aquesta companyia has estrenat obres que han tingut molt èxit als teatres catalans, com Paradise o Mami. Esteu estrenant o esteu presentant alguna obra que s'estrenarà el 22-23, la temporada... No, 23-24, la següent.
Exacte. Ah, no, ara estem... No, eh? Vam fer l'Omami, el vam fer a Barcelona, i després la vam fer a Madrid. I ara estem descansant. Perquè escriure una obra de teatre, trobar la productora, produir-la, en aquest cas nosaltres vam produir els nostres primers espectacles, però després ens vam adonar que produir és una feina molt forta, molt difícil. Llavors ara hem dit, bueno, donem un temps de descans, perquè aixecar un espectacle, dirigir-lo, escriure-lo, és molt esgotador. És molt esgotador, i quan va bé és meravellós, però quan va malament el teatre és com... Buah, és un cop fort.
Em queda una pregunta, me la deixo pel final,
sí,
aquesta.
Va.
Laura.
Hola. Mira, ha sigut un gust sentir-te parlar, i el fet de que diguis que aquest sentiment de veure les coses que has canviat de pensament, i que em dic que és l'edat, és fantàstic, el poder veure les coses d'una altra perspectiva, no? I poder donar de tu tot el que tu saps, la saviesa que tu has agafat durant el curs de la teva vida, poder-lo donar a altres persones i tindre la satisfacció aquesta. Aleshores, anava a dir, t'és molt difícil, segons quines persones venen, que aprenguin?
No, tothom precisament a mi m'encanta, crec que una de les coses boniques, diguem, de la interpretació és que tots som... Tots podem ser actors i actrius. Tots. Uns tindran més talent, però tothom té un do, i aquest do està en el teu cos. Per tant, una de les meravelles d'interpretar és que has de ballar cada dia, has de cantar cada dia, pintar... És a dir, trobar quina és la teva autenticitat, la teva manera de funcionar, la teva puresa, no? Llavors, tothom la té. Tothom, si ara mateix... com era la teva nena de 5 anys? Què faria ara si estigués aquí? Com era la Laura de 5 anys?
Jo crec que faria més el tonto ara que no quan tenia 5 anys.
Ah, sí?
Juro.
Doncs
bueno, perquè també n'hi ha après amb l'edat.
Però probablement aquesta Laura ja feia el tonto, potser d'una altra
bastant
manera.
Bastant tonteta sí que he fet el tontet, sí. I doncs, continuaré.
Doncs una mica és això, diguem, el que tu fas aquí a la ràdio, d'alguna manera és una manera que tens tu de comunicar-te i tal. Doncs interpretar és el mateix, i tothom ho pot fer. Tothom.
Jo sempre dic que hi ha una paraula meravellosa, Oriol, que en francès... diria que actuar és com jugar, no?
Mm.
Que és jugar.
Mm. Absolutament.
No? Tu jugues quan actues?
Sempre. Sí, absolutament. Per mi és clau. I a més, amb tots els exercicis, diguem, que faig a classe, és que ara fa... Mira, és que ara que dius això, em fa uns dies que tinc al cap una idea que vull fer, i és... No ho he fet, sí, i és nou, absolutament. Però fa molt temps que ho tenia. Vull dir, mira, fa molt temps tenia una idea que era escriure un llibre que fos com unes cartes, d'un... actor gran, de 40 anys.
Ui, actor gran de 40
anys. Bueno, gran. Adult, maduro, digue-li com vulguis.
Però
vull dir, parlant amb un xaval de 18, és a dir,
sí.
I explicant i pensar, mira, doncs seria una manera d'escriure un llibre per actors i actrius explicant doncs el que pots trobaràs amb això, què fer quan trobes amb un actor que no t'ajudi, etcètera. I ara porto uns dies pensant, hosti, si transformo aquest llibre en un llibre de jocs.
Oh, que
de
bona.
Jocs. O sigui, un llibre de
Perfecte.
Jocs per vincular-te amb la gent, per jugar amb mi. És a dir, que no... és que ara que has dit això m'ha fet pensar que he de seguir amb això, però ja porto dies... Diguem,
el veurem o no, aquest llibre?
L'hem de veure segur.
Segur.
Perquè tot el que passa...
Endavant.
Tot el
endavant.
Que passa... És que és això.
Endavant.
Tu jugues, totes les... Laura?
Eh?
Tu jugues cada dia? Que
jo
pots?
Cada dia. Hasta sí. Quan remeno la cassola, remeno jo. T'ho prometo.
Clar que sí.
A més, jo estic portant un casal de gent gran.
Uau.
I tot això que estàs dient, jo ho visco cada dia.
Oi que sí?
És algo fantàstic, meravellós.
I sortiu feliços, no?, de cada classe d'aquestes
que fas. Jo sí.
Jo també.
Porto 30 i tantes classes, i sortides, i entrades, i veure la reacció de la gent, i el que tu notes...
És que pensa una cosa, o sigui, fantàstic. Reunir-te amb un grup de gent en una sala i fer allò, el simulacre i el joc actoral aquest, de sortir uns a fer, a representar algo, no?, una història, una improvisació, això és, avui en dia és revolucionari. Avui en dia que estem tot
que
amb el mòbil
molt...
i el Netflix i tal, vull dir, fer això, fer teatre és cara a cara i mirar-te els ulls durant 5 minuts simplement respirant alhora amb una persona, quan tu fas això i molta gent plora de cop o li agafen atacs de riure perquè no estem acostumats a mirar-nos tanta estona als ulls, per exemple.
No, i és fonamental, perquè tal com estem vivint, hi ha molta soledat, molta incomprensió.
Exacte.
I aleshores, el fet de trobar-te gent com tu és fantàstic, perquè a mi em dona una seguretat de que el món no està tan perdut com sembla, sinó que si hi ha persones que, amb l'edat teva, que ets un criu encara, en comparació nostra, és una solució molt gran pel món.
Consol.
És veritat que has fet papers molt diferents. Això et dona idea de la teva versatilitat, perquè és un puntàs, no tothom ho pot fer, això. Fes papers tan divertits com Polònia i altres tan foscos. M'ha vingut a la memòria quan has dit això, de que quan eres més jove volies aprofundir en la foscor dels personatges. M'ha vingut a la memòria el paper en aquella pel·lícula de la Cizabala.
Oh,
que no. Nosaltres, tu ets molt jove, no ho vas viure, però nosaltres sí. Nosaltres, aquell any, 83, més, jamás barro, no.
Bèstia.
Vam viure tot el que era els GAL i el que va representar fins que van saber... I tu fes el paper d'un guarda civil, en Salva,
sí,
no?
Sí, sí.
Com vas treballar aquest personatge?
Mira, va ser tan emocionant fer allò, perquè vaig estar rodant al País Basc. Tots els que estaven, que formaven part d'aquella pel·lícula, la sentien molt, aquella pel·lícula. Perquè els seus familiars, o tot l'equip... I cada vegada que jo feia aquest personatge d'aquest guàrdia civil que es deia Bayo, sí, i que tot el que va passar, en concret amb el Bayo i en el guió, el Bayo representava tot l'horror d'allò que va passar. I aleshores jo vaig agafar aquell personatge i el vaig intentar fer de la forma més honesta que vaig poder, però el resultat era monstruós, però alhora... entre cometes, una mica còmic, perquè ells, cada vegada que em veien actuar, reien, o sigui, reien d'alguna manera, s'emocionaven i reien alhora. I tant el director com molta gent que va viure tot allò estaven molt satisfets de com va sortir aquell personatge, perquè per ells tot aquell dolor que ells van viure van poder transmutar-ho
no?
en un personatge, en un projecte, en una cosa artística, que d'això també consisteix.
És guaridor, això,
És absolutament guaridor, sí. Poder fer un personatge real, però alhora que sigui tan monstruós que tu mateix que has sentit tot aquest odi o tot aquest dolor que t'ha fet aquest personatge que representa tot allò, puguis sentir-te com alliberada o alliberat de mira, ja s'està fent justícia, s'està explicant com el que nosaltres vam veure que va passar el judici, etcètera, etcètera, tota la mentida, etcètera, etcètera.
I entro de nou amb lo dels mites de la interpretació, perquè no sé fins a quin punt són veritat o no, allò que es diu de voler entendre el teu personatge. Clar, fins quin punt entens un personatge que és l'horror absolut? Ara ens parlaves d'aquest guàrdia civil, podríem posar, per exemple, un violador. Sí. Hòstia, clar.
Sí. No.
Com us ho feu, això?
No, hi ha moltíssimes tècniques. Mai entres al fons, diguem, d'això, però en aquest cas del Bayo, d'aquest personatge, doncs jo, clar, era un malalt. Per mi era un narcisista, un malalt, i aleshores dintre del seu cap ell creu que té raó. Ell creu que sí, ell creu que ha fet el bé, tot i que està malaltit, és com un ego que està absolutament desquiciat, no? Però sí que intentes fer-lo des de la veritat, no et diries el cor, però mira, jo necessitava, hi havia una part meva que ara sonarà molt estrany, no? Però diguem, intentava buscar el clown, era un és com fer un nen que fa molt mal.
Trapella.
Sí, va por ahí. Però clar, després la realitat del que va passar és terrible. Jo us parlo internament, tècnicament, com a actor des d'on ho treballes. És a dir, no el vaig intentar jutjar. Ell realment sentia odi, estava impregnat d'odi.
Carme.
Quin horror.
Després de tot això m'he quedat molt parada. Tu veig que t'agrada molt aquest personatge. T'agradaria fer personatge riure?
Sí, n'he fet, eh?
N'has fet?
Sí.
Polònia,
he fet comèdia.
No, a part de Polònia, vull dir... No, un personatge com aquest que t'ha dit ara la Consol, però en plan riure, en plan d'això... Te l'han ofert?
Sí, m'han ofert coses de comèdia, moltes coses de comèdia. I blanques, i de fet... Però m'agrada molt la comèdia. De fet, jo tot el que escric és comèdia.
El que tu escrius, sí. Interpretar-la.
Doncs m'agradaria que encara em donessin més coses divertides. M'agrada els personatges que tenen un punt de vista divertit. Que això és el que et posa de molt bon humor. Al final és com agafes una manera de mirar el món, i si aquesta manera de mirar el món és des de la curiositat, des d'una cosa molt... Doncs és on poden aparèixer personatges divertits i còmics, que els hi passen coses, bueno, que són perdedors i tal, però sí, m'encantaria.
Tu has parlat de Pedralbes. Jo la recordo.
Ah, sí.
La recordo molt, perquè la feia el Gunyalons, vull dir, i el Sabater. que va morir, per desgràcia.
Sí, però no sé si era aquesta, eh? Aquesta crec que és una altra, la que diu, sí. No,
igual era Sitges.
Sitges, sí. No, aquesta sortia la Nina, el Jordi Bosch, inclús l'Eduard Fernández, el Pep Moner, la Mònica López...
Llavors és una altra, perquè allà tot eren el que tu acabes de dir, personatges que et fan riure, que almenys jo passava una estona molt bona.
Sí, era molt alegre, molt alegre.
Exacte, i estava casada, tenia dos fills i d'això, però aquell tros no me'l perdia.
Quines sèries mires ara, Laura? Quines t'agraden ara?
Ara, amb aquest... Bueno, Laura és ella, és igual.
Ai, Consol.
Maria. Consol sóc jo.
Carme. Mira, dius com la meva iaia.
Mira, és que Laura sóc jo. La recordeta sóc jo.
Jo sé la teva iaia, ja t'ho he dit, per la meva edat. Ara, vols que et digui? Ninguna.
Ninguna, eh?
Vaig veure La Riera, 7 anys. I t'ho he dit, us ho prometo, no em perdia ninguna d'això, em va agradar molt, però va arribar un moment que vaig dir, prou, Carme.
He de viure, no?
Sí.
He de fer coses.
Estic massa d'això, poder ser que em va agafar també l'època, per desgràcia, que em vaig quedar viuda, d'això, vull dir, la meva circumstància, i no en veig cap, perquè hi ha les turques, que moltes amigues...
Ma mare està amb les turques, eh?
Moltes amigues. Però no veus aquest...
I aroma de cafè, aroma de cafè, això, no ho veieu?
No. Tipus de galant, eh?
Ah, sí? Nena, perquè em mires amb bons ulls, eh?
No.
Jo sóc el gracioset i tal.
No, però ara faré
una sèrie que estic rodant, però no puc dir el nom. No. És tipus sèrie... No sé si sèrie turca o aroma de cafè, no sé què, que estem fent.
Entrem aquí.
Sí, em produeix Diagonal Televisió i Disney Plus. Es farà Disney Plus i Disney també, sí. Catalana, vull dir...
Sí?
Bueno, no, perdona, bueno, catalana, sí, catalana, espanyol. És en castellà, l'estem rodant en castellà, i rodem a Sant Vicenç de Montalt, i això serà una sèrie...
Es pot dir més o menys de què anirà, això?
Sí, una sèrie tipus amb... molt... És un col·laborat.
Desenfadada.
I fas de guapet.
Una mica Nissaga. No, no pensis.
No, és d'interessant.
Espera, que s'expliqui.
Jo faig de simpaticot.
Això m'agrada. Simpaticot.
Això, però
de trempat.
Quina història hi podrem veure?
Com?
Quina història hi podrem veure?
Aquí, doncs, crims, lluites de poder... És una mica així, molts amb tothom, s'embolica amb tothom...
Ja marro, vaja.
Sí, per això ho podreu veure a Disney Plus.
Disney Plus, a partir de...
Doncs a partir de la tardor vinent. Queda encara, sí. Serà la primera sèrie espanyola que es fa per una plataforma.
Hòstia.
Sí, crec, vull dir, és i més no es roda platós, tot exteriors, bueno, aquestes particularitats que el públic li importa, no li importa això, però sí que a nivell producció és curiós, perquè la factura és molt bona, la dirigeix el Jordi Frades, que és un màster de les sèries, i Diagonal Televisió, que coneixeu, han fet moltes sèries que heu vist vosaltres, i d'això, doncs, això estem fent aquesta sèrie.
Serà molt llarga.
Sí, és llarguíssima.
Ui, me cagis!
Bueno, sí, dura bastant.
L'haurem de seguir, Carme,
perquè
de seguir.
Perquè és diària.
És diària. Per Disney Plus, però diària.
Per això, uau. Sí, diària.
Uau,
sí.
Que bèstia. Si et pregunto per més projectes entre mans...
Més projectes entre mans...
Al teatre et veurem aviat o no?
No. Ara mateix no. Oh.
Doncs en tenim moltes ganes.
Sí, a mi m'agradaria, també. Cinema fa molta il·lusió fer.
Sí?
Sí, és que cinema és tan
com
bonic.
Com et trobes més a gust fent què?
No ho sé, i crec que ara el cinema és el que més m'agrada.
Sí?
Sí, ara amb el temps crec que el resum del cinema és que em torna boig. És un treball tan artesanal, quan es fa bé, quan és bonic, perquè el cinema és, per exemple, tens una seqüència que estàs amb la teva estimada o el teu estimat en un camp, amb tot de vaques i la moto i no sé què, i s'està posant el sol. Llavors, passes tota una tarda per fer aquest plano i per fer el petó. Oh. Llavors vas amb tot l'equip al camp, hola, tal, mengeu i tal, mireu la llum, tal, la roba que portes és de veritat, no, a la televisió a vegades fa olor nou, t'acaben de comprar la roba al Desigual, saps? O al Zara, saps? Dius, vaig com... No, allà al cinema la roba està com tonejada, com té vida, la moto també, la vaca, la merda de la vaca, l'olores, vull dir, estàs... Dius, ostres, ja està, simplement...
Estàs viu.
Simplement t'has de deixar emportar per el sol sol que s'està posant,
la llum, noia del
la noia, mires la noia del petó, ja
apropes, et surt el petó rodó.
El petó rodó i ja t'has enamorat d'ella. Jo us heu enamorat.
Tanta gent que hi ha al voltant, es pot fer tot això?
Sí, perquè al cinema, a més, no els veus, estan lluny. Perquè com hi ha aquestes òptiques, no te'ls trobes i et fiquen un walkie allà al terra i...
Acción.
Nosaltres
l'etiqueta
aquella.
Sí, sí.
Et vaig dir la darrera pregunta de tota l'estona. Ara sí, va. La darrera pregunta, però és que m'interessa molt aquesta, perquè totes les actrius que... I jo considero injust que només ho faci amb les actrius. Totes les actrius o directores que passen per aquest programa, els hi pregunto per la cosificació, pel masclisme dins el món audiovisual, per l'edatisme dins el món audiovisual. Mm. Com ho veus tu, tot plegat?
Doncs veig com un... És un problema que esperem que tot això doncs vagi agafant... Es vagi obrint, vull dir que...
Falta mirada femenina encara al món del cinema, del teatre...
Sí, 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 sens dubte. Però és que, clar, és que portem tants anys on tot ho fan els homes, els guions, els personatges, i diem... I ja et dic, jo sóc un... No en tinc ni idea, diguem, però clar, és absolutament... Bueno, és cert que està canviant, però queda molta feina per fer, vull dir que...
Però està canviant.
Està canviant. És que el problema que jo veig, però ja et dic, no sóc un gran entès, noies, i si m'equivoco em foteu una canya o alguna cosa. Però tinc la sensació que falta confiar, és a dir, falta confiar en... Clar, és que al final tot són coses... No, sí, perdoneu, és que em fico en un jardí perquè
no... Està pensant.
Té a veure, jo penso que té a veure amb els diners, i ara em posaré una mica i amb el capitalisme. I amb el capitalisme. Al final, el que ven és el que ven, i no sé per quina raó, qui porta la pasta, diguem, qui domina el cotarro, segueixen els homes. I els gustos dels homes, i no? I els, no sé si ara m'estic ficant en un jardí, eh? Però llavors, no sé, crec que va per aquí. Aleshores, ha de canviar tot tant, i s'han de poder fer històries de diferents edats, i que potser... I clar, i aleshores que interessin a tothom. No sé, històries d'amor, no sé, que de diferents... Clar, tot és el mateix. Tot és ben un tipus de sexe, un tipus de relacions, un tipus de físics, i hauria de canviar tot una mica. Jo sóc molt fan de la veritat, de la puresa, de cares i diferents, i històries diferents, no ho sé. És un bon jardí, això, on m'acabo de ficar. Vull dir que no he dit res,
veritat,
ho he dit tot.
No, és una veritat.
Va, et deixo sortir aquest jardí.
Sí, gràcies.
Oriol Vila, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. Molta sort i molts èxits, que vagi molt bé.
Merci, un petó molt fort.
Gràcies per vindre.
Guapes.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Risc d'incendi descontrolat? I tu llançant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc? Foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Mira, ara la Laura Rabanal que es movia, que ballava una miqueta la cançó, sí. Jo us proposo... No sé quin dia ho farem, això, eh? Mira. Jo us proposo que un dia ens posin aquesta sintonia,
sí.
La ballem...
I sortim al carrer.
No, i pengem el ball a les xarxes socials.
Ah, fantàstic, sí, sí.
Perfecte.
Us animeu a fer un dia, això?
Sí. Farem, eh? De cos cap amunt, quasi.
Què, l'Oriol Vila, què us ha semblat?
Molt maco.
Un nano molt maco. El que explicava.
Sí, amb el cap molt ben amoblat, senzill, sí. I amb molts sentiments, que això és important.
Porta gent de que tenen el que diu la Laura, molt de cap, perquè la nena de la setmana passada també em va agradar molt.
La nena
molt...
de la setmana passada, voleu fotre'm a mi un jardí?
No, com es diu?
És Mònica López?
No. La que vam tindre aquí amb nosaltres.
La que es feia...
Oi, cara, la Rosa Gàmit.
La Rosa Gàmit,
sí, també. Són un tipus de gent... Sí.
Totes les convides que porta són estupendos.
Mira, gràcies a l'Andreu, el productor. Gràcies a...
Andreu, moltes gràcies!
Deixa'm-los dir tots, també. Gràcies a Núria Ros i uns guions magnífics que ens fa. També gràcies a Nina Agustí. Gràcies també a José Matosas, a la part tècnica. Tot enriqueix. I un equipàs com aquest no es té cada dia, saps què et vull dir? Ni cada temporada.
Joan, moltes gràcies a tots.
Joan, puc dir una cosa?
Digue'm.
Com vas passar el sant?
Això.
Bé, molt bé. Ah. Però aquí les preguntes les faig jo, Carme.
No. Home, que el teu sant, va ser el teu sant, Joan.
La Revetlla bé?
La Revetlla sí.
Sí?
Menjant una coca dolentíssima.
Sí?
Em van enredar.
No m'ho crec.
T'ho prometo. Compra-la aquí, que està molt bona. Coca de llardons. Era més plena de grassa que rió.
Ai.
I jo en tinc molta,
els llardons són els que són, també.
D'acord, però els llardons trossets, cosinets, molt bons. No, val.
I ara ve... A Calla, que és avui.
Demà
és Revetlla de Sant Pere.
No se celebra tant.
Demà és Revetlla de Sant Pere.
I esperem que no, perquè els petards, fill meu, va ser... Jo hasta les
dues... Duren, encara s'escolta algun.
Bueno, però no. Jo hasta les dues de la matinada, i a qual més fort,
clar, amb Revetlla, què vols, Laura?
Oh, fill meu, doncs no tan follon.
És una nit l'any, no?
Sí, una nit, i després quan juga el Barça a Madrid també hi ha
patapum,
patapam.
També és veritat.
Tot és. Però bueno, tot és il·lusió.
Gràcies per el que em vas dir de la sinfonia que vam fer el dimarts i dimecres a la platja.
Sí, senyora.
Eh?
Sí, senyora. Vaig ser-hi jo, eh?
Jo no hi vaig poder ser perquè...
Va valer molt la pena, de veritat.
Però la vaig veure per televisió.
BTV, que va fer una magnífica retransmissió. Sí.
Molt bona.
Consol, tu, Sant Joan, bé?
Sí, molt bé, molt bé. Coca, cava, ballaruca...
Apa, aquí. No, sí, esteu
la
per
consola,
poc.
La consola.
Pues jo res.
Escolta,
No.
Teníem temes per parlar.
Ai, sí.
Però que quedin per la setmana que ve.
Exacte, jo me'ls guardo. I en parlem la setmana vinent, que encara ens acompanyareu aquí. Queden 3 setmanes, eh?
Ja. Bueno,
i després... 3 vegades més.
És veritat, sí.
I després
vacances, filla meva, que me les mereixo.
Ai, sí.
És així de fàcil.
I tant.